Pues anem a donar-li la benvinguda a Dora Sauralla, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia.
Bon dia a totes i a tots.
Que animadeta hem entrat en esta cançoneta que s'ha posat xelo, eh? Mos portes una convidada, no, regidora?
Vos porte a una convidada molt especial que ha dedicat tota la seva vida a l'ensenyament, excompanya, perquè s'ha jubilat fa poc, que ha allargat la seva vida de jubilació perquè li encanta la docència. És una docent molt especial perquè, a banda de... Bueno, ella ha participat en totes les etapes de... S'ha dedicat a la docència a totes les etapes educatives, des d'infantil, ha passat per secundària, ha passat per adults, ha passat per...
Li donem la benvinguda a Teresa Hortells. Bon dia, Teresa.
Bon dia, bon dia. Bon dia a tothom.
Era com allò de les pistes. Estàvem donant pistes, a veure si va anar en el nom, i diria, ella s'ha dedicat a això, a l'altre, i que bé, donem, fem... Ho se va ben més, no?, per a dir el nom.
Sí, sí. És veritat que m'ha dedicat tota la meva vida... al camp de l'educació, sempre, no ha estat sempre dins de l'aula, però sí que ha estat sempre en el camp de l'educació, perquè vaig estar 8 anys en formació de professorat, en tot l'equip de reforma, fa molt temps, això ja fa temps, en la primera reforma que va haver educativa forta. I després també doncs, he marxat a l'estranger, he tornat, i la meva vida professional ha acabat al Tàrrega, del qual estic superorgullosa perquè he tingut unes companys increïblement fabuloses que m'han ajudat molt a aguantar, fins a aguantar vol dir que jo m'hagués jubilat abans, però a veure qui se'n va amb unes companys que treballen moltíssim i que ho fan tot tan bé, doncs era un desperdici de vida i he continuat fins damunt dels 70, estic ratllant-los.
Pues no, si no ho dius, Teresa...
No, per això no ho dic molt, perquè per si acas trobes així algun, alguna relació que valguera la pena, me calla l'edat.
Clar que sí, clar que sí.
Però bueno, jo crec que no hem vingut a parlar de la meva trajectòria professional, que en el fons pues, ara ha canviat, perquè la jubilació té donat peu a fer altres coses. Jo sempre havia pensat que quan em jubilara, si la vida m'acompanyava i no teníem problemes de salut i sobretot no havia perdut la il·lusió, tot el que em restava de vida volia tornar-lo a dedicar a la docència des d'un altre punt de vista, d'una altra manera. I llavors he tingut la sort també de que vaig trobar amb Dora, no? Que a vegades les coses pues, són casualitats, i li vaig dir, mira, a mi m'agradaria fer un projecte per a Vila-real, per a les escoles, en certa manera... que trencara un poc la dinàmica del currículum, que traguérem els alumnes de les aules i que els ensenyàrem a pensar sobre les idees, a tindre idees i a pensar i a repensar sobre les idees. I va dir, va, pues vinga, va, presenta un... I així va néixer el projecte Imagina. Quin és el problema d'Imagina? Que és molt fàcil d'entendre, pues, que estic jo sola i n'hi ha altres escoles, i quan n'hi ha tantes escoles... es demana ajuda, però clar, no tots els professionals estan disposats després de la seva jubilació a continuar amb la docència ni amb aspectes que fan referència a la docència, perquè és molt cansat d'estar a l'aula, és molt cansat, i ja hi ha un moment en què ho té una edat i diu, ja n'hi ha prou, i també sobretot perquè ha canviat moltíssim els alumnes que teníem en un principi, gent de la meva edat, i els que hi ha ara, no té res a veure. Són
res,
altres coses.
Corrobore.
Tots els que estem treballant ahir i ja portem anys, la gent jove no se n'ha donat compte perquè ja ha entrat en aquesta dinàmica, però nosaltres sí, ens estem donant compte de que la llei d'educació està feta de tal manera que no permet parar dins de l'aula, el currículum te fa avançar tantíssim que no permet parar dins de l'aula per a que tu pugues reflexionar al voltant dels teus aprenentatges. I jo li vaig dir, això ho han de fer des de menudets. Sí. Món a l'escola.
Sí, vam estar pensant en quina etapa era la millor la i vam adequada. Pensar que, per la seva experiència, per la meva, pues pensàvem que el pas, el trànsit de sisè a secundària, tal vegada era el millor moment per a obrir-los els ulls, perquè el que fa Teresa... No, Teresa no és la típica professora que se fica davant de la pissarra i fa una lliçó magistral i se'n va a casa. Teresa té una capacitat creativa despampanant. I què fa? I a més és una persona molt activa, i molt activa a l'hora de la docència. Ho dic perquè he tingut la sort de participar de la primera sessió, que va ser el dilluns passat, amb els alumnes de 6è de Pius 12, i la professora que està col·laborant, bueno, jo vaig estar en la primera sessió, la que estava en part, I ella, en la seva capacitat creativa, fa desperta l'interès i la curiositat dels alumnes que té enfront per a que utilitzen ella es fa preguntes i a base de preguntes intenta que contesten, però que contesten bé. Si no contesten el que ella vol, busca alternatives. De manera que un camí ja té aquestes alternatives, els diguem, els incentiva a que creen ells mateixos a través de paraules, de dibuixos, de pegatines, de paper... A mi m'apareix impressionant. I ja m'ha arribat algun comentari de part d'algun alumne que la veritat va ser, per a ells, extraordinària, excepcional. També vull dir que, clar, tot això no ho podríem fer sense la regidoria d'educació, en aquest cas Anna Vicens, que avui no ha pogut vindre, però que ens ha deixat, ens ha cedit l'espai de la BUC per a que en la primera planta n'hi ha un espai molt diàfan, en pupitres i en una pissarra, i tenen tots els llibres a l'abast. Ens ha cedit aquest espai en la BUC per a que puguen realitzar aquesta activitat, i la veritat és que va ser fabulós.
A mi aquestes coses me fiquen un poc nerviosa, perquè... A veure, les fas i punto. Les ha fet tota la vida al nivell que m'ha permès l'aula, pues, canviar un poc la dinàmica i les propostes per a que arribaren a entendre què és el que estaven treballant els alumnes. Fixa't, no és una qüestió de que l'alumnat faci el que tu vols, sinó que entenga que les coses s'han de fer bé. Tenim alumnes ara de TikTok, que a vegades ho comentem, no? És a dir, tot el que va més enllà de 5 minuts ja no són capaços de posar atenció de cap de les maneres.
Crec que s'ha reduït la capacitat, sí, d'atenció, s'ha reduït a 40 segons.
Moltíssim.
Sobretot en els més menuts.
Sí. I també els grans, eh? I després l'esforç no existeix.
Clar, com captes l'atenció?
Fixa't, hi ha moltes coses que són importantíssimes. Tu has de tindre clar que vas, l'objectiu com a docent l'has de tindre clar. Tu vas directament a treballar el llenguatge, perquè el llenguatge és el que... Jo sóc de llengües, així és que és difícil que no vagi directament a la meva matèria, però el llenguatge no entès com un estudi gramatical, sintàctic, que també, per això és una part secundària que s'ha de treballar a les aules. Tu vas directament a veure com el llenguatge conforma el pensament i les idees, i com aquestes idees s'han de discutir i s'han de compartir per a que te queden, i com aquestes idees han de tindre una resolució pràctica, perquè si no, es van quedant ahir obsoletes i no s'integren en la vida quotidiana ni dels alumnes ni de la societat. Entonces, quin tipus de propostes se poden fer? Bueno, se'n poden fer moltíssimes. Si vols, fiquem exemples.
Un exemple.
Un exemple molt concret en criatures menudetes. Estem parlant ara d'un sisè de primària, per exemple. No? Pues, fixa't, no és el mateix que tu es facis una proposta de full en blanc, per dir-lo d'alguna forma, que és el que han fet moltes vegades als parvularis. Jo també ho he fet i me dona esta vergonya a vegades pensar-lo, però és que la dinàmica del treball te va portant a investigar què és el que ha fracassat per a fer altres coses. Es dius, a veure, escriu-me una història o fes-me un dibuix, que ha estat una pràctica molt generalitzada. Si no tinc idees, què vols que te faig a la típica caseta, en l'arbre del costat, en el caminet, a no ser que jo en casa tinga altres incentius, i llavors en la típica caseta ja te faig algo super extraordinari que tu pues, dius, mira, veus, pues, ell ha sigut capaç de fer-lo i els altres per què no? Perquè tenen una fulla en blanc. Entonces, què s'ha de fer? Donar eines. Si tu no saps escriure una història és perquè no tens idees d'on... Primer, ni saps l'estructura de la història, ni saps en una història quins són els elements que has de resaltar, ni saps tampoc què és el que val la pena contar. No me contesto d'això que vas escrivint. Pues un dia vaig anar al bosc i vaig trobar un pardalet i estava tot ferit. I comencen a contar coses que són quotidianes sense... trau-lo de la quotidianitat. I clar, quan el llege el professor diu, mare de Déu, quin rotllo, tot això sobra. I quan ho llegeixen els companys s'avorreixen de llegir-lo. Llavors el que n'hi ha que fer és treballar els apartats donant eines per a que pensen quines idees val la pena en l'estructura lingüística que tenen per a poder explicar, parlar, aprendre i compartir-les. perquè a més el de davant a lo millor no té la mateixa idea que tu, però la seva és tan important com la teua. Si no, no tenim espai a les aules per a compartir. Per això jo li deia, és importantíssim que se comencen a organitzar actes i tallers i altres coses fora de l'espai escolar per a que puguem pensar sobre les idees, perquè l'estructura educativa més d'una vegada no ens ha permès fer-lo, i mira que el professorat que està treballant a les aules té tot l'interès picat en que això passe, però no n'hi ha espai, no n'hi ha espai real ni temps per a poder dur-lo a terme més d'una vegada. Per això és important fer coses alternatives.
Jo sempre he dit que l'escola ha canviat de currículum, ha canviat de professors, però l'escola en si segueix sent una casa en xicotetes presonetes, en una sèrie de pupitres, i que realment en 100 anys no ha canviat.
No.
L'estructura escolar no ha canviat.
No ha canviat.
Els alumnes han d'estar asseguts a la cadira, sense moure's, depèn del curs, 6-7 hores, i això realment és molt costós.
I en llibres.
I en llibres, sempre en llibres, o tablets,
o... Les editorials de damunt. I n'hi ha milions de materials per ahir, milers de coses que tu dius, en lloc del llibre anem a agafar-vos pegatines, no? Com fem un personatge? Ah, doncs no, pues fica-li un emoji d'estos que tu ja coneixes tant, i ja la cara te dona peu a veure aquest personatge, què tipus de personatge? Pues un personatge pla, perquè fa una cara d'amargat, bueno, doncs este no el farem evolucionar. Dir que n'hi ha moltes coses que tu pots introduir a l'hora de treballar amb els alumnes, però has de tindre espai. A vegades també coneixement, perquè són coses que no se solen ensenyar a les aules de magisteri, que també és una pena, però has de tindre també un espai tranquil, que també és algo que sempre diem, és professor, per a pensar, per a evolucionar, necessitem tranquil·litat mental. De certa manera, si no...
Clar, però quan ens creen aquest espai perquè tu pugues tindre imaginació, com a que tu entres en aquesta bombolla i comences a viure en la teva imaginació, és a dir, també ens trauen d'aquesta quotidianitat o d'aquest desenfreno, no? És que, jo és que a mi m'estaves transportant, Teresa. A mi m'estaves transportant.
A veure, jo soc molt parladora, el meu dia diu... No, així anar ja un poc més desenfadada. Bueno, sense tanta... I la veritat és que per la meva trajectòria sempre tinc molta capacitat, pues, per a interactuar amb els alumnes, no? I això també... A vegades em diuen, no, és que és una mica que tu també eres... No, això s'aprèn.
Clar, però diuen...
T'estic transportant, però això se pot aprendre.
Clar, però i aquests 40 segons que parlem del TikTok, anem a veure, és que no són el temps, sinó la capacitat que tens d'atraure, d'enganxar-te, no?
El que passa és que vas creant idees, 40 segons, una altra de 40 segons, una altra de 40 segons, i el teu cap, el teu cervell no s'ha organitzat, i el nostre cervell, igual que no funciona en el caos, o sigui, tu tens una habitació tota desastrada, plena de trastos, i no te crea intranquil·litat. De la mateixa manera, la nostra ment, si la tenim organitzada per calaixets, si sabem què n'hi ha en cada calaixet i el podem obrir quan el necessitem, això te porta tranquil·litat, perquè el cap està organitzat. Pues va tota la part... És igual que el llenguatge.
És molt diferent.
Si tu no aprens a crear, a parlar, a expressar-te, el teu món és un caos, el teu cap també, perquè el cap és el que te llança, diguem, l'electricitat per a que pugues moure la llengua i transmetre els pensaments. Vull dir que això és així.
I, des de luego, començar a ensenyar-lo des de ben menuts.
Mira, una altra cosa que a mi sempre m'ha ficat molt nerviosa quan es parla del tema és el tipus de llibres. Nosaltres ens queixem de que escriuen mal, de que no saben escriure, i això no és una qüestió de falta d'ortografia. L'ortografia és un punt molt xicotet de la gran problemàtica que tenim a l'hora de que els nens aprenguin a escriure. L'ortografia es corregeix, però la capacitat d'expressar i de desprezar en diferents formats, això no es corregeix i no s'ensenya. Vull dir que cal donar-los eines concretes per a que puguen arribar a fer-ho i viure en una societat que està contínuament canviant, Vull dir que això és una cosa claríssima. Ara no sé, ara puc perquè t'ho dia.
Puc dir una cosa?
Sí, sí, sí.
També una cosa que no em di de Teresa és que Teresa, a part de la creativitat i de la capacitat lingüística i de tot, ella també és escritora. I l'altre dia vaig tindre també l'oportunitat de llegir un dels seus xicotets contes.
Ah, són contes.
Sí.
Jo treballo per a crios menuts i els meus contes són per a crios, són per a xiquets. Pues,
l'últim cas que
ara ja no vaig a dir el que anava a fer perquè pareix que me falla propaganda, però sí me fa...
El meu
Invisible, que sobrevolava la ciutat. Aquest és el primer que m'han publicat. En tinc escrit moltíssim perquè sempre m'agrada descriure pels alumnes de l'aula i m'agrada fer els meus contes. I sobretot perquè quan vas a buscar una cosa no la trobes. A mi aquells contes que t'expliquen la vida sense que te donen solucions, que són tabula rasa, que no aporten res al pensament de l'alumne, que no te permeten discutir ninguna idea, doncs m'ha negat sempre a treballar-los a l'aula. Però després tires a buscar-ne i no n'hi ha tants, no n'hi ha tants que puguen llegir. És veritat.
T'invita a la imaginació.
Sí, t'invita a pensar.
Però és divertit i t'ensenya.
Talvolta
t'ensenya que no de vegades la imaginació és molt útil en la vida i després, bueno, té un final feliç, òbviament.
Sí, podria haver sigut un desastre. Ahir has d'optar, jo també us ho dic, no? Sí. Alumnes, dic, vinga, n'hi ha 40.000 finals per a lo que estem fent, però tu has de decidir-ne un, no? Quin vas a decidir? Doncs pues en este serà feliç, en un altre pot ser que no ho siga. Has de decidir un final feliç, un final normal del que haurà pogut passar. I per què una persona arriba a fer un tipus de treball? Doncs pues perquè abans hi ha una trajectòria que l'ha dut a entendre qui és el seu treball de la seva vida, que és el que passa en el meu, per exemple. Vaig a descobrir més coses.
Bueno, una coseta allà abans. És sobre un xiquet que ha de portar ulleres.
Per nassos.
Que és una història quotidiana. No, és una història quotidiana. Sí.
Clar, talvolta aquests contes no existien perquè no volien que pensaren massa.
Ja, però fixa't, jo que he sortit així d'ací més d'una vegada, quan vaig per allà, jo sempre regiré, el primer que faig és anar-me'n a veure quins contes n'hi ha en el país on vas, en el lloc on vas, en el poble on estàs, on siga. I només mos passa a nosaltres, és que me feia esta pena, dic, mare de Déu, te'n vas a França i els contes que hi ha no són com els nostres, te'n vas a Anglaterra, no són com els nostres. Mm. No perquè tinguin a lo millor millor il·lustrador, sinó perquè darrere d'ells sempre hi ha no la moralina que n'hi ha en els contes nostres, sinó n'hi ha un ensenyament discutible, que és el que n'hi ha que fer sempre. Agarrar una part de la realitat i posar-la en dubte per a que els alumnes vegin com es pot solucionar de diferents maneres, no? I això, si no, te creguis tu que tenim molts contes que ens donen aquesta oportunitat, o almenys jo no les conec. I mira que regiré sempre. En Catalunya també hi ha molta gent que ha fet moltes coses. I després, pues, per exemple, este setembre, quan me vaig jubilar, que me'n vaig anar a Burgos, a veure els de la Puerca i tota aquesta gentada, i me feien, diu, pues podries decidir-te i escriure alguna cosa sobre Atapuerca o sobre els descobriments que han anat fent així per a criatures menudetes, diu, perquè tot el que ens presenten és deplorable. I ho veus, estan les imatges de lo que han anat trobant, els noms i un explorador, no sé què, no sé què, saps? No, conta una història que tinga que fer-lo pensar i que doni valors i que qüestioni els valors de la vida que estan vivint en aquest moment, que és la que se representa en el conte. Doncs pues no n'hi ha tants.
I com a docent, quan, perquè ja has donat un taller, un ja està donat, en són 5 de sessions,
sí.
El que se faran i estaran se fan, són presencials i és en la biblioteca municipal, la BUC. Quan estàs ahí, tu te dones compte de quin és l'alumne que destaca, que ho entén, o enganyen?
No enganyen. Ells no enganyen, ja t'he dit. De fet, abans ho estàvem comentant, i fa... És un poc penós perquè quan estan en sisè de primària els alumnes són molt limpios. Vull dir, són transparents totalment i tu saps qui entén, qui no entén, a qui li ha agradat, a qui no li ha agradat,
a qui li ha caigut de l'estoig, s'ha pegat
sí,
a terra.
S'ha pegat a terra i tu no has de perdre la calma perquè això entra dins de la vida quotidiana de les aules, o el que ja està ben fart i li pega una patada a la cadira, això no t'ha d'alterar la situació. Vull dir, jo m'alteraria de molt poques coses, cada vegada menys encara, però vaig fer això en els de sisè i les meves companyes m'han dit, pues, ja que ho fas també, pues aprofitem i vine alguna vegada a fer-lo per als de primer de l'ESO, i vaig anar a una companyera meva que és un encant de persona, que tothom la coneix, Reyes Aymeric, que és una persona del... i ho tinc que dir així, perquè és un encant de persona. També la resta de companyes, no vos enfadeu en mi, per favor. I és desesperant, perquè tota la il·lusió que tenen en sisè, perquè van a passar a l'institut, es van a fer grans, segurament l'ensenyament allí serà d'una altra manera i estan esperançats a veure què és el que passa. Quan tu entres a una aula de primer, te sembla el món avall, i llavors és quan pensem, és mal que m'ha jubilat. Perquè han perdut en poc de temps la il·lusió. Continua sent el mateix currículum, la mateixa manera d'aprendre, les mateixes coses que havia, sobretot un primer de l'ESO, que podria ser molt més divertit. Pues, han de repassar un poc el que ja han fet en cinquè i sisè de primària, i veus i s'ha desil·lusió en les caretes, no? I dius, no sé, algo més hem de fer, alguna cosa més hem de fer, perquè ni a nosaltres com a docents ens agrada entrar a l'aula i desmoralitzar-nos, ni a ells com a alumnes. El ser humà no és tan torpe que li dona igual tot, simplement que no hem sabut de cap de les maneres no mostrar-li aquells aspectes que mouen la seva curiositat. I això és un falló educatiu a nivell de llei d'educació, a nivell de societat i a vegades fins i tot a nivell nostre. I no és fàcil de solucionar.
Sí, però és una reflexió que ens va molt bé als adults, que hem de ser conscients de tindre... Jo sí que convidaria a que això se fera extensible, és a dir, que ho puguem tindre a més llocs.
És difícil, però sí que vull remarcar la generositat de Teresa, que ho fa de manera altruista, que ja ens vam trobar per casualitat i va sorgir aquesta proposta, que ha demanat ajuda i no n'ha trobat, perquè ho ha d'estar ja molt més lliure del seu treball o feina quotidiana. I no tot el món té aquest esperit, aquesta activitat, aquestes ganes de treballar després de la jubilació, que és el que ella ha estat buscant, perquè sí que em demana col·laboració, però la veritat és que no l'hem trobat. Des d'ací, vos convido a tots que si algú té l'interès de seguir aquesta iniciativa o de col·laborar en aquesta iniciativa, que vinga a buscar-nos, o a Teresa, o a mi, o a qui pugueu, que estiguem connectats en la cultura i en l'educació de Vila-real. És una iniciativa superinteressant, creativa, desperta la curiositat de les persones, ja no dic dels xiquets, de les persones, perquè a mi me va embelesar en la primera sessió. Vull dir que, ai, Teresa, és que Teresa està fent carasses, no ho veu, és que esteu escoltant a l'altre costat la ràdio, però és la veritat. I jo li ho agraïsc enormement. Des de la Regidoria de Cultura i d'Educació li ho agraïm enormement.
Sobretot per la influència que tindrà. Teresa, tal volta influiràs en més gent de la que imagines en aquest acte de generositat, tant en xiquets com en mares i pares. És a dir, ens fas un toc d'atenció.
Però és que això té que ser una proposta institucional. Clar, jo puc anar en tota la voluntat del món, però aquest tipus de propostes han de ser institucionals.
Claro, però tot comença així.
Ja, m'imagino, sempre va igual.
Tot comença perquè ens mostren el que realment necessitem.
Clar.
I és quan el públic en general ho demandem.
Clar.
Però si ni siquiera tenim l'oportunitat de poder saber que se pot demanar, que ho necessitem, ni siquiera que ho necessitem,
és que lo de les necessitats és molt relatiu, perquè la gent ens acomodem moltíssim, tots, som molt còmodes, i no només físicament, a nivell de cervell, no cal ni dir-te, el cervell és el més vago del món,
perquè tu quan el cervell fresqueta...
alça d'ahir i fa una fresqueta que peles, i el cervell diu, ja t'ho va dir, però tu tranquil·la,
no fa manteta.
La ordre. Això fa manteta, efectivament.
Teresa, però quan veus de la font...
Ja, no, una vegada que has començat, és impossible parar-lo.
És impossible parar-lo.
Està claríssim.
Vos dono les gràcies, Dora Saura, regidora de Cultura. Culturisem-vos. i Teresa Hortells, la incansable.
M'agradaria fer un recordatori a tots els que estigueu escoltant la ràdio i ho feu extensiu a totes les amigues i amics, que el dia de dos actuacions que tenim a l'auditori, el dia 25 tenim Gaix de Barri, que fan un concert que serà donatiu, per ja sabeu, tots aquells que tingueu estima per els animalets, ells tenen cura dels animalets, fan un treball extraordinari i també de manera altruista. Si voleu col·laborar, el dia 25 a les 6 de la vespre fan un concert benèfic, 25 de gener. I l'altre recordatori d'ací a final de mes és que tindrem el dia 31 de gener a les 8, és divendres, un concert que ha promogut Socarrats en benefici de... Bueno, en este cas actuarà l'Horta Teatre,
sí,
que són dels damnificats de la Dana, però bueno, sabeu que els damnificats de la Dana de companyies crec que són entre 20 i el 30% de totes les companyies de l'Horta Sud. Els diners que se recaptaran, se donarà un donatiu de 10 euros i aquests diners que se recaptaran, per això demane l'afluència massiva, per favor, és per recaptar diners per a les arts escèniques de l'Horta Sud en la seva totalitat, totes les que han estat afectades per la Dana. Si voleu vos dir com podeu adquirir les entrades, que podeu demanar-les al WhatsApp 620-059-021. Si voleu el repetir, 620-059-021, o al web, bueno, al correu electrònic, perdó, d'associació cultural, acsocarrats@gmail.com.
També està la taquilla oberta.
No hi haurà taquilla, però ells mateixos repartiran, podran vendre les entrades en el vestíbul de l'Auditori Municipal. El dia 31 de gener a les 8 de la vesprada, és divendres.
Pues dit això, ara sí. Dora Saura, regidora de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies. I també, com no, Teresa Hortells, moltes, moltes gràcies per
estar. A vosaltres.
Tornarem en el feedback, que conste.
Mira, cal recordar una altra cosa. Els alumnes estan tots emocionats perquè diuen que si fan una història bonica es la llegireu a la ràdio.
A la ràdio, clar.
I jo els he dit, segur, segur, ja veuràs com...
Però, a més, molt la llegiran ells.
Home, clar.
Sí, sí, sí.
No, man, això està claríssim.
Ells seran els protagonistes.
S'apanyaran.
Que protagonistes total.
No, total, total.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Vinga.